En Xarxa Migdia amb Efraïm García.
Comencem sumaris d'aquest dissabte 11 de febrer de 2023. Després que aquesta setmana s'hagi confirmat un cas de grip aviària en una explotació de galls dindi d'Arbeca, la Unió de Pagesos reclama extremar la prudència per evitar el contacte entre les aus silvestres i les de corral. Avui se celebra el Dia Europeu dels Serveis d'Emergència 112, el telèfon gratuït a tots els estats membres de la Unió Europea, que permet a sanitaris, policies i bombers coordinar-se i actuar el més aviat possible. Cristina Salat, bon dia.
Bon dia, Efren. El govern de la Generalitat ha celebrat aquest divendres un acte a Badalona per apropar el 112 als alumnes de l'Institut Eugeni d'Ors, com a tret de sortida d'una campanya de conscienciació.
D'altra banda, avui també se celebra el Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència per reivindicar el paper que té la dona en el món científic i tecnològic.
I és que només una de cada quatre científiques són dones, perquè nens i nenes hi tinguin interès. Ja fa 5 anys que el projecte Científiques porta a més de 500 investigadores a fer xerrades a les escoles catalanes.
En clau cultural, la gala dels Premis Goya arriba carregada de protagonisme per al cinema català.
Seran una 60ena les nominacions amb denominador català. Alcarràs, Asbestes i La Paternal es disputaran el premi a la millor pel·lícula.
Fem un cop d'ull a la previsió del temps, connectant amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Xevi Soler, bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs la situació meteorològica d'aquest dissabte es presenta molt i molt tranquil·la. De fet, el sol lluirà amb força a totes les comarques, malgrat que hi han hagut alguns bancs de boira puntuals, sobretot a punts de la Vall de l'Ebre aquest matí, que ràpidament s'han anat desfent amb la sortida del sol. A la resta, insistim, domini de l'ambient assolellat i amb temperatures que, malgrat doncs, pugen una miqueta, l'ambient encara és relativament fred, sobretot a primera hora del matí, on les glaçades encara eren moderades, a punts de les fondalades de l'interior, amb mínimes de fins a 6, 7, 8 graus negatius, sobretot, això sí, a les valls més fondes del Prepirineu. De cara a aquest diumenge, situació molt similar. En general, dominarà l'ambient assolellat a totes les comarques, malgrat que al final del dia poden aparèixer alguns intervals de núvols baixos cap a les comarques del litoral i prelitoral de Tarragona. En la resta, insistim, domini de l'ambient assolellat i temperatures que no variaran gaire. Les mínimes continuaran fent fred a primera hora del matí a pràcticament tot el país i, en canvi, de cara a migdia, les temperatures podrien pujar una miqueta. Però, tot i així, doncs, l'ambient continuarà, en general, de ple hivern. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Xevi. Cop d'ull també a l'estat de les carreteres. Des del Servei Català del Trànsit, Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. Comentar-vos que per la celebració del Rally de Lloret estan tallades la BV-5201 entre Sant Sadurní d'Osormort i Sant Hilari Sacalm, la GI-541 Sant Hilari Sacalm, la GI-542 entre Osó i Sant Hilari i la GI-551 entre Arbúcies i Santa Coloma de Farners. A banda d'això, la C-58 hi ha dos comuncada i reixac en sentit Barcelona per un accident. Per tant, demanem extremar la prudència en aquest tram. I a la ronda de dalt de Barcelona, la B20, hi ha retencions al llarg de 2 quilòmetres entre la Vall d'Hebron i Horta en sentit Besòs, per anar cap al nus de la Trinitat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Gràcies, Mireia. I en esports, el Girona cau per un contundent 2-0 al Nou Mirandilla davant del Cádiz i es torna a embolicar en la lluita per la permanència.
La victòria la setmana passada contra el València posava els gironins en disposició d'eixamplar distàncies amb la zona baixa i posar-se a 8 punts del descens i a 4 d'Europa, però la derrota els torna a ensorrar a la part baixa de la taula.
A les vies de so, Carles Capella, a la producció dels serveis informatius de la xarxa, i us parlen Cristina Salat i Efraïm García. Comencem el Notícies en Xarxa.
Notícies en Xarxa Migdia. Amb Efraïm García.
Bon dia. Després que aquesta setmana s'hagi confirmat un cas de grip aviària en una explotació de galls dindi a Arbeca, la Unió de Pagesos reclama extremar la prudència per evitar el contacte entre les aus silvestres i les de corral.
El Departament d'Acció Climàtica ha iniciat ja el sacrifici de 37.000 galls dindi i 50.000 guatlles i ha volgut enviar un missatge tranquil·litzador, ja que des dels organismes europeus s'apunta a que l'H5N1 no és transmissible als humans. Els 9.000 galls dindi de l'explotació afectada han estat els primers en ser sacrificats i s'ha immobilitzat una zona de 10 quilòmetres al seu voltant. En declaracions a la xarxa, el responsable de sectors ramaders d'Unió de Pagesos, Jordi Armengol, ha demanat màxima atenció davant de qualsevol sospita.
Aquest és el segon cas de grip aviar que tenim a Catalunya en aus domèstiques, vale? I des del 2017 fins ara no hi havia hagut cap altre cas. Només és una explotació la que ha estat infectada. El sector de l'aviram és un sector que té molt interioritzat tot el tema de la bioseguretat. Sobretot és demanar als ramaders que s'extremin aquestes mesures de bioseguretat i que estiguem molt atents a qualsevol sospita d'enfermetat que hi pugui haver.
A Catalunya, la grip aviària ha esdevingut una malaltia endèmica en les aus silvestres i és per això que Armengol considera que caldrà aprendre a conviure-hi. El responsable d'Unió de Pagesos ha celebrat la celeritat amb la qual s'ha detectat el cas, sacrificat els animals i ara s'està controlant la zona i fent la neteja pertinent.
Avui se celebra el Dia Europeu dels Serveis d'Emergència 112, el telèfon gratuït a tots els estats membres de la Unió Europea, que permet a sanitaris, policies i bombers coordinar-se i actuar el més aviat possible.
Quan truquem al 112, el Sistema Global per a Comunicacions Mòbils localitza la trucada i l'envia al centre d'emergències més proper. Això permet una atenció més ràpida i eficient. El govern de la Generalitat ha celebrat aquest divendres un acte a Badalona per apropar el 112 als alumnes de l'Institut Eugeni d'Ors com a inici d'una campanya de conscienciació.
De fet, els Mossos d'Esquadra també aquest divendres han detingut 3 segrestadors que retenien 2 hostatges en un domicili a Barcelona gràcies a una trucada al 112.
Els fets han tingut lloc al vespre d'aquest divendres en un pis del carrer Amigó. Després de les negociacions amb els segrestadors no hagin prosperat, els Mossos han decidit assaltar el domicili. A l'interior hi han trobat 2 hostatges, un home i una dona, que han estat alliberats i 3 segrestadors armats que han quedat detinguts i està previst que passin a disposició judicial en les properes hores. Els Mossos d'Esquadra investiguen si darrere del segrest hi ha una organització criminal com la Tríada, la màfia xinesa. La principal hipòtesi dels investigadors és que el rapte pretenia forçar el pagament d'un deute econòmic de 370.000 euros que havien contret les dues víctimes, que eren d'origen xinès, igual que els segrestadors.
La xifra de víctimes pel terratrèmol de Turquia i Síria supera les més de 21.000 persones i més de 78.000 ferits. Cada dia que passa, però, és més complicat trobar supervivents. De fet, la unitat canina del Creixell, el K9, que va marxar dilluns per ajudar a trobar persones en vida, tornarà aquest dilluns al matí a Barcelona.
Hi han anat 2 guies amb els seus gossos i asseguren que han estat treballant incansablement des de llavors. L'ONG K9 és especialista en recerca i rescat i ha participat en 17 terratrèmols els darrers 25 anys.
Avui se celebra el Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència per reivindicar el paper que té la dona en el món científic i tecnològic. I és que només una de cada 4 científiques són dones. Perquè nens i nenes hi tinguin interès, ja fa 5 anys que el projecte Científiques porta a més de 500 investigadores a fer xerrades a les escoles catalanes. N'informa Erika Palomares.
La representació de les dones en el món científic encara està lluny de ser paritària amb la dels homes. Només el 28% d'investigadors científics a tot el món són dones. Laia Subirats és científica de dades de l'Eurecat.
Avui en dia hi ha poca representació de dones en el món de la ciència, i en especial en el cas de la tecnologia. Som la meitat de la població i som usuàries de la ciència i de la tecnologia, doncs realment és important que també estem en el seu disseny.
El projecte Científiques de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació precisament vol acostar la ciència als nens i nenes. Per això organitzen xerrades a escoles i instituts de Catalunya. L'Eurecat, el Centre Tecnològic de Catalunya, és una de les entitats que hi participa.
i intentem acostar la nostra feina al jovent per tal de motivar-los. Jo les animaria perquè penso que el maco d'estudiar ciència i tecnologia és que sempre pots anar aprenent. Sempre pots aprendre coses noves i realment a parlar amb persones d'altres professions. I després també és molt aplicat a la vida real.
L'acte central de la iniciativa, una xerrada sobre dones astronautes, es va celebrar i divendres a la Universitat de Lleida i va comptar amb l'assistència d'uns 300 alumnes.
7 persones han resultat ferides aquest matí en un accident de trànsit a la carretera N260 al terme municipal de Ribera d'Urgellet.
El xoc s'ha produït a prop del nucli de Drall quan dos vehicles han impactat frontalment en els dos turismes i viatjaven un total de 7 persones. L'accident ha obligat a tallar la carretera en els dos sentits de la marxa i això ha causat retencions de més d'un quilòmetre als dos costats. Després de donar pas alternatiu, s'ha començat a reduir les cues.
Els Mossos d'Esquadra detenen un lladre relacionat amb gairebé una trentena de robatoris amb força a pisos de Barcelona.
La detenció va tenir lloc el passat 31 de gener, però no havia transcendit fins al moment. El detingut, un home de 25 anys, amb 10 antecedents per fets similars, se li atribueixen 29 robatoris. En un primer moment actuava amb ajuda, però a finals de l'any passat va passar a cometre els robatoris sol. La seva activitat es va incrementar el mes de gener, quan, en una sola nit, va arribar a cometre 9 robatoris. Gràcies a la detenció s'han pogut recuperar objectes sostrets i ja s'han retornat als seus propietaris. D'altra banda, es continuen fent gestions amb la resta d'objectes presumptament sostrets, entre d'altres, la difusió pels mitjans locals del cos perquè víctimes de robatoris puguin veure les joies per si fossin els que els hi han estat sostretes.
Els anomenats fons de transició nuclear seran, sens dubte, un dels temes destacats en la propera campanya electoral a la comarca de la Ribera d'Ebre. Esquerra Republicana aspira a revalidar l'hegemonia que va aconseguir el 2019, mentre que Junts i PDeCAT lluitaran per conservar la força que encara té l'espai postconvergent en aquest territori. És una crònica de Dani Camacho des de Canal Terres de l'Ebre.
Sens dubte, el futur econòmic incert a la Ribera, amb data de clausura de les centrals nuclears d'Escó 1 i Escó 2 i el tancament de la planta d'Ercros a Flix després de 125 anys, és el tema que més preocupa a esta comarca. Molts dels alcaldes i alcaldesses d'Esquerra, força majoritària a la Ribera, amb més de 4.400 vots, repetiran, tot i que és una incògnita el que pot passar, per exemple, a Móra la Nova, on no repetirà Francesc Moliner, i Junts per Catalunya ha fet una aposta decidida per Xènia Ripoll. A Escó, l'independent Miquel Àngel Ribés intentarà aconseguir el seu segon mandat. També cal veure quines seran les sigles amb què concorrerà finalment Antonio Suárez, alcalde de Ribarroja i tentat per més d'una formació. On hi ha més incògnites serà com queda l'espai postconvergent, que va aconseguir 2.700 vots en les darreres eleccions. A la capital comarcal, Móra d'Ebre, l'actual alcalde Rubén Viernes encapçalarà la llista de Junts per primer cop, ja que va prendre possessió durant el mandat, mentre que a Tivissa, Junts per Catalunya i Construïm, vinculat al PDeCAT, se disputaran el mateix electorat. Això pot afavorir la reelecció de la republicana Montse Perelló. Junts per Catalunya té previst presentar llistes en un 70% dels municipis riberencs. I al mig d'este panorama, el PSC s'ha marcat l'objectiu d'incrementar les 5 candidatures que va presentar ara fa 4 anys i que només els va donar els 10 regidors que tenen actualment.
L'alcalde de Rosselló, Josep Abad, considera que la nova llei d'habitatge permet als ajuntaments intervenir en temes d'ocupació, suposa encolomar-los, diu ell, un problema que no tenen eines per resoldre. Abad s'ha mostrat molt crític amb la qüestió i ha xifrat a Rosselló entre 3 i 5 habitatges que es troben ara mateix ocupats. Informa Laura Alcalde des de Ràdio Rosselló.
L'alcalde de Rosselló ha estat molt clar. El municipi no compta amb policia local i els agents no tenen competències per intervenir en aquests casos. Abad considera que la llei els encoloma un problema greu que molts cops comporta conflicte.
Aleshores, crec que endossar això, perquè la paraula crec que ha estat aquesta, endossar això als ajuntaments ha estat un gran error, perquè és que no tenim poder ni potestat per a poder desallotjar ningú d'un habitatge ocupat. Ara que ens diguin, a partir d'aquí aviseu i pujarà Mossos, que jo crec que és Mossos qui ho haurien de fer, vale? Però ja veurem com acaba funcionant, però des dels ajuntaments, vaja, ja et puc dir jo que no podrem fer absolutament res.
L'alcalde ha dit que, com fins ara, si es troben en una situació problemàtica, l'únic que poden fer és alertar la policia, en aquest cas els Mossos d'Esquadra. Ara mateix, a Rosselló, segons l'alcalde, hi ha entre 3 i 5 pisos ocupats, tots ells de propietat d'entitat bancària, i no generen conflictivitat.
Les obres per fer arribar l'aigua de l'Ebre a l'Espluga de Francolí s'iniciaran el 2024. Ens en dona més detalls Pep Morató des de l'Espluga FM Ràdio.
L'Ajuntament de l'Espluga de Francolí ha aprovat de nou el projecte del ramal del Consorci d'Aigües de Tarragona després de l'augment del pressupost d'un 60% a causa de la pujada del preu dels materials. El pròxim pas serà demanar una subvenció a l'Agència Catalana de l'Aigua, que s'espera que estigui aprovada a finals d'any, el que farà iniciar el procés d'obres de cara al 2024. L'alcalde de l'Espluga, Josep Maria Vidal, ho detalla.
Ja tindríem el projecte aprovat perquè seria l'aprovació definitiva i ens presentem a la nova convocatòria de l'ACA, que és una subvenció important, i un cop tinguem la resolució d'aquesta convocatòria, iniciaríem la licitació. Previsiblement, la licitació seria a finals d'aquest any.
Amb aquest nou calendari es preveu que l'aigua de l'Ebre arribi a l'Espluga a mitjans o a finals de l'any vinent.
Els accidents de trànsit en els que han estat involucrats animals, com porcs senglars, per exemple, i també aquells amb persones de més de 50 anys com a protagonistes, són dos dels eixos de sinistralitat que més preocupen a Ponent. Ho amplia Maria Gateu des de Ràdio Rosselló.
Jesús Alcalde, coordinador de l'Educació per a la Mobilitat Segura dels Mossos d'Esquadra de Catalunya, ha explicat a micròfons de Ràdio Rosselló que més d'un 40% dels sinistres no tenen com a protagonistes a la gent jove, per molt que la població general així ho pensi, sinó a persones amb més de 50 anys.
Tenim dos problemes en el que és la zona. Últimament, el tema dels animals, que és el que parlem, que són situacions sobtades, i per altre cantó, el que tenim és una accidentalitat molt elevada també amb persones majors de 50 anys. No? Sempre diem que la culpa de tot el té la gent jove, però bueno, el que és les comarques nostres no és així. Tenim detectat que un 40% dels accidents són persones majors de 50 anys.
Alcalde també assegura que pel que fa a les causes, si els accidentats tinguessin una altra edat, es podrien haver evitat. I no només això, hi ha altres raons que en moltes ocasions no es tenen en compte i perjudiquen la conducció.
I realment, conforme van passant els anys, és lògic, doncs, anem perdent reflexos, anem perdent vistes, ens anem automedicant moltes vegades o medicant-nos i tampoc no sabem quines conseqüències porten aquell medicament a la conducció ni ho preguntem, no?
Sense deixar de banda l'ús del mòbil durant la conducció, que es comptabilitza en un 43% de les causes principals que provoquen accidents de trànsit. Per això mateix, l'alcalde ha posat èmfasi en la importància de l'educació per evitar accidents i no només això, també en que la població sigui conscient de que es requereix.
En clau cultural, Sergi Carbonell, excomponent de Charango, ja treballa amb la gira de Refugi.
I si un dia no s'inflen les veles, potser et costa veure l'horitzó.
Sergi Carbonell, conegut per ser compositor, segona veu i pianista de Charango, un dels majors referents de la música catalana dels últims anys, ha publicat el seu primer disc en solitari, anomenat Refugi, i ha anunciat una gira de presentació per molts punts del territori.
Bé, doncs va ser com un procés molt natural, ha sigut com un any, no?, d'anar agafant la guitarra, d'anar cantant cançons, i a poc a poc es van anar construint una sèrie de composicions que es van anar produint, que es van anar gravant, i gairebé sense voler-ho, doncs vaig tenir 13 cançons, que són les que avui conformen Refugi, i em va semblar que això ja era un disc, i d'aquí va néixer doncs aquest projecte que estic presentant.
Després de més d'una dècada compartint responsabilitats amb els seus companys de xarxa, ara Carbonell ha assumit el projecte ell sol amb tot el que això comporta.
Un llum encès en les foscos de pas.
I a Sevilla tot és gairebé a punt per recollir aquesta nit la gala dels Premis Goya, marcada per la mort de Carlos Saura als 91 anys, que avui havia de recollir el Goya d'Honor. Ho faran, però, els seus fills a títol pòstum, i avui s'ha sabut que el Consell de Ministres li concedirà dimarts també la Gran Creu de l'Ordre Cívic d'Alfons de Ser el Savi. Pel que fa a les cintes candidates, la favorita és Asbestes, si fem cas del nombre de nominacions, 17. Alcarràs, la guanyadora dels Gaudí, opta a premi amb 11 categories.
El cinema català es presenta amb prop d'una seixantena de nominacions en aquesta 37a edició, la segona que té lloc a la capital andalusa i en la qual també competiran pel Goya la millor pel·lícula de 2022, La Maternal, Cinco Lobitos i Modelo 77. Enguany és la primera vegada que hi ha 5 finalistes en totes les categories i la cerimònia estarà dedicada als oficis del cinema, amb la presència sobre l'escenari de professionals de vestuari, muntatge o animació. Antonio de la Torre i Clara Lago conduiran les 3 hores de la gala que començarà a les 10 de la nit amb un record especial per a Carlos Saura i amb la presència de l'actriu francesa Juliette Binoche, que recollirà el Goya Internacional.
Notícies en xarxa. Esports.
El Girona cau per un contundent 2-0 al Nuevo Mirandilla davant del Cádiz i es torna a embolicar en la lluita per la permanència.
La victòria la setmana passada contra el València posava els gironins en disposició d'eixamplar distàncies amb la zona baixa i posar-se a 8 del descens i a 4 punts d'Europa. Però els homes de Mitchell, que aquest divendres ha hagut de seguir el partit des de la grada per sanció, no els ha sortit res del que han intentat i han vist impotents com l'equip que marcava la zona de descens els superava clarament i els relegava a seguir patint. Les baixes dels gironins s'han fet notar més del compte, però ara tocarà recuperar-se si volen seguir mirant amunt.
Tot plegat quan ja s'ha conegut quin serà el rival del Futbol Club Barcelona als quarts de final de la Lliga de Campions femenina.
Les blaugranes veuran les cares a l'eliminatòria que suposarà retrobar-se amb Vicky Losada, capitana del Barça, fins al 2021. L'anada serà a Roma, la capital italiana, on juga i competeix Vicky Losada el dia 21 o 22 de març i la tornada al Camp Nou el 29 o 30 del mateix mes. En cas d'accedir a semifinals, el rival de les blaugranes seria el vencedor de l'eliminatòria de quarts entre el Chelsea i l'Olympique de Lió, vigent campió, amb la tornada a casa. Les altres dues eliminatòries seran Arsenal-Bayern i PSG, Paris Saint-Germain-Wolfsburg.
I encara amb clau Barça, el FIFA inclòs, Alexia Putellas entre les tres finalistes al Premi de Best a la millor futbolista de la temporada 21-22.
La molletana opta al premi juntament amb Beth Mead de l'Arsenal i Alex Morgan, actualment al San Diego Wave. La vencedora s'anunciarà en una gala a París el proper 27 de febrer. La blaugrana és la vigent guanyadora d'aquest guardó.
El Nàstic visita aquesta tarda la Nueva Condomina per jugar contra el Múrcia, l'equip que marca els llocs de play-off. Davant d'un rival directe, els tarragonins intentaran assaltar la zona de dalt de la classificació. Ens ho explica Teresa Ortega des de Tarragona Ràdio.
L'equip d'Iñaki Alonso obrirà a Múrcia un mes de competició molt exigent. A la Condomina es veurà amb un rival directe per l'ascens, però després haurà de visitar el camp del Numancia, rebre la visita del líder Eldense i el filial de la Real Societat. Amb el nou tècnic, el Nàstic encara no sap què és perdre, però els futbolistes són conscients que han d'augmentar el seu rendiment. Iñaki Alonso insisteix que han de ser un equip molt més atrevit.
Y ser un equipo mucho más atrevido pues de lo que hemos sido últimamente. Y bueno, pues los procesos están ahí, sabemos que es un proceso en el cual pues el tiempo aprieta y el resultado nos aprieta, pero sí que es verdad que para mí la clave, una de las claves en estos momentos es que el equipo se vaya sintiendo a gusto, que se vaya sintiendo muy sólido.
El Nàstic recupera pel partit a la Nueva Condomina el porter Manu García, que va haver de ser substituït la passada jornada per lesió.
En waterpolo, els equips catalans disputen cites europees amb els partits d'anada de quarts de final de la Lliga de Campions femenina. El Mataró juga a Grècia a la piscina de l'Olympiacos a les 5 de la tarda i tenen duels a casa al Mediterrani davant del Donejaros, que ha començat tot just a les 2, i el Sabadell, que començava el seu partit contra la Roma a la 1 del migdia. Fins allà hi anem en directe per saber l'última hora amb el nostre company Pau Vituri. Bon dia, Pau.
Bon dia. Doncs un partit que ha acabat ara tot just fa uns instants, amb bones notícies, victòria de l'Astral Punt Natació Sabadell, a més victòria àmplia per 15-10, 5 gols de diferència s'endurà l'equip de David Palma a terres italianes per disputar la tornada. Per tant, encarrilant la feina de cara a jugar una nova Final Four, la segona consecutiva, un partit el d'avui que ha anat força a batzegades, amb l'Astral Pool començant amb un parcial favorable de 4 a 0. S'han apropat les italianes al marcador, això sí, mai arribant a igualar, insistim, aquest marcador. I en l'última part, una nova estirada de l'equip de David Palma ha permès doncs, situar finalment aquest 15-10 definitiu amb 4 gols avui d'Helena Ruiz i de Sabrina Van der Sloot. La tornada que jugarà, insistim, a Roma d'aquí a 2 setmanes. Abans, les waterpolistes de l'Estel Pol Natació Sabadell afrontaran el cap de setmana que ve a Terrassa la Copa de la Reina.
Moltes gràcies, Pau. En bàsquet, la Penya i el Girona juguen aquest vespre els seus corresponents partits a la Lliga ACB en la jornada prèvia a la disputa de la Copa, que comença dijous a Badalona.
Els verdinegres visiten el Betis, antepenúltim classificat a 3/4 de 9, amb la intenció de mantenir la plaça de privilegi. Els badalonins són ara setens, amb 2 victòries de coixí dins la zona noble. A la mateixa hora arrencarà també el partit del Girona Fontejau davant de l'Obradoiro. El conjunt gallec que és novè en la lluita per entrar al play-off, mentre que els gironins tenen ara 4 triomfs de coixí sobre el descens. El Barça juga diumenge al migdia al Palau davant del Breogán.
4 equips catalans afronten aquest dissabte els partits de tornada de vuitens de final de l'Europe Cup d'hoquei patins i tots juguen a domicili.
Tenen rendes favorables de l'anada. L'Igualada, que juga a Lió, virtualment classificat 13-1 a l'anada. El Voltregà, que visita el Diesbach suís amb 3 gols d'avantatge, i el Caldes, que jugarà a la pista de la Roche-sur-Yon amb 1 gol de marge de l'anada. Buscarà capgirar l'eliminatòria al Lleida, a la pista del Valdaño, després del 4-5 de l'anada.
I Martorell ha acollit aquest divendres la 29a edició de la Festa de l'Handbol Català, organitzada per la Federació Catalana d'Handbol.
Entre els premiats destacant Víctor Tomàs, que ha rebut la insígnia d'or i brillants de la Federació per la seva trajectòria esportiva, juntament amb els reconeixements i els trofeus als clubs esportius que han assolit èxits l'última temporada. Aquesta casa, la xarxa de comunicació local, ha tingut també l'honor de rebre un trofeu de la Federació Estat per la tasca de difusió del Mundial Femení de l'any 2021.
I quan falten pocs minuts per arribar a 2/3 de 3, nosaltres fem una petita pausa i tornem tot seguit.
La xarxa de comunicació local.
Propostes en xarxa.
Senyores i senyors, arriba la rauxa, l'època de l'any on tot s'hi val. Tenim a tocar el carnaval i a poc anem descobrint detalls de les festes carnavalesques d'arreu de Catalunya. A la Conca de Barberà, una de les més multitudinàries és la de l'Espluga de Francolí. La normalitat continua sent notícia a l'hora de recuperar actes i celebracions. És el cas de la 41a edició del Carnaval de l'Espluga de Francolí, que torna a fer el tradicional sopar, i també la desfilada de disfresses després d'anys de restriccions. Però anem a pams. Tal com mana el calendari, el tret de sortida el donarà el dijous gras, 16 de febrer, pels més despistats. La rua farà lluir 1.000 disfresses pels carrers d'aquesta població el dissabte 18, passarel·la i lliurament de premis inclosos. La fi del regnat del Carnestoltes, dimarts 21, posarà el punt i final a la festa d'un carnaval de l'Espluga de Francolí que va néixer l'any 1982. El va impulsar un grup de joves de la vila que volia portar als carrers els concursos i els balls de disfresses que ja es feien al casal. Entre el 18 i el 21 de febrer, 41è Carnaval de l'Espluga de Francolí. En trobareu tota la informació al web municipal esplugadefrancolí.cat.
Sabies que...
Segons diuen els experts, tenir poc temps lliure afecta negativament el nostre dia a dia, ja que estar la major part del temps ocupats genera un estrès més gran, la qual cosa es tradueix en un menor benestar, i si això es va acumulant amb el pas dels dies, es pot arribar a una situació insostenible. També és negatiu el cas contrari, tenir massa temps lliure. Per exemple, per no tenir feina i no tenir res a fer. Aquestes hores lliures dia a dia, al final també passen una factura que pot ser molt negativa per la salut. Investigadors dels Estats Units van dur a terme un estudi per analitzar en profunditat com afecta a les persones l'excés d'ociositat i temps lliure. Més de 21.700 nord-americans van participar en aquesta enquesta sobre l'ús del temps, en què van relatar amb tot detall què van fer les 24 hores anteriors. Els investigadors van determinar que a mesura que augmentava el temps lliure a la vida dels participants a la enquesta, també augmentava el seu benestar, estabilitzant-se a les 2 hores i disminuint després de les 5. És a dir, que en tenir almenys 5 hores lliures, el benestar ja no és tal i ja no es gaudeix d'aquesta situació, sobretot quan es tracta d'una cosa habitual i no un dia ocasional.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa migdia. Amb Efrén García.
Repassem els titulars d'aquest dissabte 11 de febrer de 2023. Després que aquesta setmana s'hagi confirmat un cas de grip aviària en una explotació de galls dindi a Arbeca, la Unió de Pagesos reclama extremar la prudència per evitar el contacte entre les aus silvestres i les de corral. Avui se celebra el Dia Europeu dels Serveis d'Emergència 112, el telèfon gratuït a tots els estats membres de la Unió Europea que permet a sanitaris, policies i bombers coordinar-se i actuar el més aviat possible. Cristina Salat, bon dia.
Bon dia de nou, Efren. El govern de la Generalitat ha celebrat aquest divendres un acte a Badalona per apropar els 112 als alumnes de l'Institut Eugeni d'Ors com a tret de sortida d'una campanya de conscienciació.
D'altra banda, avui també se celebra el Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència per reivindicar el paper que té la dona en el món científic i tecnològic.
I és que només una de cada quatre científics són dones, perquè nens i nenes hi tinguin interès. Ja fa 5 anys que el projecte Científiques porta a més de 500 investigadores a fer xerrades a les escoles catalanes.
En clau cultural, la gala dels Premis Goya arriba carregada de protagonisme per al cinema català.
Seran una 60ena les nominacions amb denominador català. Alcarràs, Asbestes i La Maternal es disputaran el premi a la millor pel·lícula.
Fem un cop d'ull a la previsió del temps connectant amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Xevi Soler, bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs la situació meteorològica d'aquest dissabte es presenta molt i molt tranquil·la. De fet, el sol lluirà amb força a totes les comarques, malgrat que hi ha hagut alguns bancs de boira puntuals, sobretot a punts de la Vall de l'Ebre aquest matí, que ràpidament s'ha anat desfent amb la sortida del sol. La resta, insistim, domini de l'ambient assolellat i amb temperatures que, malgrat doncs, pugen una miqueta, l'ambient encara és relativament fred, sobretot a primera hora del matí, on les glaçades encara eren moderades a punts de les fondalades de l'interior, amb mínimes de fins a 6, 7, 8 graus negatius, sobretot, això sí, a les valls més fondes del Prepirineu. De cara a aquest diumenge, situació molt similar. En general, dominarà l'ambient assolellat a totes les comarques, malgrat que a final del dia poden aparèixer alguns intervals de núvols baixos cap a les comarques del litoral i prelitoral de Tarragona. A la resta, insistim, domini de l'ambient assolellat i temperatures que no variaran gaire. Les mínimes continuaran fent fred a primera hora del matí a pràcticament tot el país i, en canvi, de cara a migdia, les temperatures podrien pujar una miqueta. Però, tot i així, doncs, l'ambient continuarà, en general, de ple hivern. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Xevi. Cop d'ull també a l'estat de les carreteres. Des del Servei Català del Trànsit, Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. Amb motiu de la celebració del Rally de Lloret estan tallades la PB-5201 entre Sant Sadurní d'Osormort i Sant Hilari Sacalm, la GI-541 a Sant Hilari, la GI-542 entre Osor i Sant Hilari. També comentar-vos que la Ronda de Dalt hi ha retencions entre la Vall d'Hebron i Horta en sentit Besòs per anar cap al Nus a la Trinitat. I ja s'ha normalitzat la situació a la C-58, on hi havia retencions a Montcada en sentit sud per un accident. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Gràcies, Mireia. Bona tarda. I en esports, el Girona cau per un contundent 2-0 al Nuevo Mirandilla davant del Cádiz i es torna embolicant la lluita per la permanència.
La victòria la setmana passada contra el València posava els gironins en disposició d'eixamplar distàncies amb la zona baixa i posar-se a 8 punts del descens i a 4 d'Europa, però la derrota els torna a ensorrar a la part baixa de la taula.
A les vies de so, Carles Capella. A la producció, els serveis informatius de la xarxa i us parlen Cristina Salat i Efren García. Fins a les 3, fem notícies en xarxa.
Notícies en xarxa migdia. Amb Efren García.
Bon dia. Després que aquesta setmana s'hagi confirmat un cas de grip aviària en una explotació de galls d'indi Arbeca, la Unió de Pagesos reclama extremar la prudència per evitar el contacte entre les aus silvestres i les de corral.
El Departament d'Acció Climàtica ha iniciat ja el sacrifici de 37.000 galls d'indi i 50.000 guatlles i ha volgut enviar un missatge tranquil·litzador, ja que des dels organismes europeus s'apunta que l'H5N1, la grip aviària de qual s'ha detectat ara, no és transmissible als humans. Els 9.000 galls d'indi de l'explotació afectada han estat els primers en ser sacrificats i s'ha immobilitzat una zona de 10 quilòmetres al seu voltant. En declaracions a la xarxa, el responsable de sectors ramaders d'Unió de Pagesos, Jordi Armengol, ha demanat màxima atenció davant de qualsevol sospita.
Aquest és el segon cas de grip aviar que tenim a Catalunya en aus domèstiques, vale? I des del 2017 fins ara no hi havia hagut cap altre cas. Només és una explotació la que ha estat infectada. El sector de l'aviram és un sector que té molt interioritzat tot el tema de la bioseguretat. Sobretot és demanar als ramaders que s'extremin aquestes mesures de bioseguretat i que estiguem molt atents a qualsevol sospita d'enfermetat que hi pugui haver.
A Catalunya, la grip aviària ha esdevingut una malaltia endèmica en les aus silvestres i és per això que Armengol considera que caldrà aprendre a conviure-hi. El responsable d'Unió de Pagesos ha celebrat la celeritat amb la qual s'ha detectat el cas, sacrificat als animals, i ara s'està controlant la zona i fent la neteja pertinent.
Avui se celebra el Dia Europeu dels Serveis d'Emergència 112, el telèfon gratuït a tots els estats membres de la Unió Europea que permet a sanitaris, policies i bombers coordinar-se i actuar el més aviat possible.
Quan truquem al 112, el Sistema Global per a les Comunicacions Mòbils localitza la trucada i l'envia al centre d'emergències més proper. Això permet una atenció més ràpida i eficient. El govern de la Generalitat ha celebrat aquest divendres un acte a Badalona per apropar el 112 als alumnes de l'Institut Eugeni d'Ors com a inici d'una campanya de conscienciació.
De fet, els Mossos d'Esquadra han detingut aquest divendres tres segrestadors que retenien dos hostatges en un domicili a Barcelona gràcies precisament a una trucada al 112.
Els fets han tingut lloc, com dèiem, aquest divendres al vespre en un pis del carrer Amigó. Després de les negociacions amb els segrestadors que no hagin prosperat, els Mossos han decidit assaltar el domicili. A l'interior hi han trobat dos hostatges, un home i una dona, que han estat alliberats i tres segrestadors armats que han quedat detinguts i està previst que passin a disposició judicial en les properes hores. Els Mossos d'Esquadra investiguen si darrere del segrest hi ha una organització criminal com la Tríada, la màfia xinesa. La principal hipòtesi dels investigadors és que el rapte pretenia forçar el pagament d'un deute econòmic de 370.000 euros que havien contret les dues víctimes, que eren també d'origen xinès, igual que els segrestadors.
Avui se celebra el Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència per reivindicar el paper que té la dona en el món científic i tecnològic. I és que només una de cada quatre científiques són dones. Perquè nens i nenes hi tinguin interès, ja fa 5 anys que el projecte Científiques porta a més de 500 investigadores a fer xerrades a les escoles catalanes, n'informa Erika Palomares.
La representació de les dones en el món científic encara està lluny de ser paritària amb la dels homes. Només el 28% d'investigadors científics a tot el món són dones. Laia Subirats és científica de dades de l'Eurecat.
Avui en dia hi ha poca representació de dones en el món de la ciència i en especial en el cas de la tecnologia. Som la meitat de la població i som usuàries de la ciència i de la tecnologia, doncs realment és important que també estem en el seu disseny.
El projecte Científiques de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació precisament vol acostar la ciència als nens i nenes. Per això organitzen xerrades a escoles i instituts de Catalunya. L'Eurecat, el Centre Tecnològic de Catalunya, és una de les entitats que hi participa.
Intentem acostar la nostra feina al jovent per tal de motivar-los. Jo les animaria perquè penso que el maco d'estudiar ciència i tecnologia és que sempre pots anar aprenent. Sempre pots aprendre coses noves i realment a parlar amb persones d'altres professions. I després també és molt aplicat a la vida real.
L'acte central de la iniciativa, una xerrada sobre dones astronautes, es va celebrar divendres a la Universitat de Lleida i va comptar amb l'assistència d'uns 300 alumnes.
7 persones han resultat ferides aquest matí en un accident de trànsit a la carretera N260 al terme municipal de Ribera d'Urgellet.
El xoc s'ha produït a prop del nucli de Drall quan dos vehicles han impactat frontalment. En els dos turismes hi viatjaven un total de 7 persones. L'accident ha obligat a tallar la carretera en els dos sentits de la marxa i això ha causat retencions de més d'un quilòmetre als dos costats. Després de donar pas alternatiu, s'ha començat a reduir les cues. Per cert que des del Servei Català de Trànsit informen que un sinistre viari ocorregut ahir ha acabat sent finalment mortal. Va ocórrer ahir al migdia cap a un quart de 3 a la Nacional 340. Per causes que ara s'estan investigant, hi va haver una col·lisió entre un camió i un turisme i, a conseqüència d'aquest accident, el conductor del turisme va resultar ferit crític i traslladat a l'Hospital Joan 23 de Tarragona, on ha mort aquest matí.
La Guàrdia Civil desmantella un laboratori clandestí al centre de Barcelona que fabricava llaminadures de marihuana en forma d'ossets de colors.
A l'operatiu s'hi han intervingut 70 enviaments, 5.000 llaminadures de marihuana, 12 quilos de marihuana i 6 de xix. Les 3 persones d'origen britànic, holandès i rus que han estat detingudes per un presumpte delicte de tràfic de drogues ja han ingressat a presó. La investigació va arrencar en interceptar diversos enviaments a diferents punts d'Europa com Alemanya, França, Itàlia, Països Baixos, Portugal i Croàcia. El laboratori estava ubicat en un pis del centre de Barcelona i l'organització rebia les comandes a través d'aplicacions encriptades de la internet fosca i les comandes s'enviaven mitjançant paqueteria postal.
Els anomenats fons de transició nuclear seran, sens dubte, un dels temes destacats en la propera campanya electoral a la comarca de la Ribera d'Ebre. Esquerra Republicana aspira a revalidar l'hegemonia que va aconseguir el 2019, mentre que Junts i el PDeCAT lluitaran per conservar la força que encara té l'espai postconvergent en aquest territori. És una crònica de Dani Camacho des de Canal Terres de l'Ebre.
Sens dubte, el futur econòmic incert a la Ribera amb data de clausura de les centrals nuclears d'Escó 1 i Escó 2 i el tancament de la planta d'Ercros a Flix després de 125 anys és el tema que més preocupa a esta comarca. Molts dels alcaldes i alcaldesses d'Esquerra, força majoritària a la Ribera, amb més de 4.400 vots, repetiran, tot i que és una incògnita el que pot passar, per exemple, a Móra la Nova, on no repetirà Francesc Moliner i Junts per Catalunya ha fet una aposta decidida per Xènia Ripoll. A Escó, l'independent Miquel Àngel Ribés intentarà aconseguir el seu segon mandat. També cal veure quines seran les sigles amb què concorrerà finalment Antonio Suárez, alcalde de Ribarroja i tentat per més d'una formació. On hi ha més incògnites serà com queda l'espai postconvergent, que va aconseguir 2.700 vots en les darreres eleccions. A la capital comarcal, Móra d'Ebre, l'actual alcalde Rubén Viernes encapçalarà la llista de Junts per primer cop, ja que va prendre possessió durant el mandat, mentre que a Tivissa, Junts per Catalunya i Construïm, vinculat al PDeCAT, se disputaran el mateix electorat. Això pot afavorir la reelecció de la republicana Montse Perelló. Junts per Catalunya té previst presentar llistes en un 70% dels municipis riberencs. I al mig d'este panorama, el PSC s'ha marcat l'objectiu d'incrementar les 5 candidatures que va presentar ara fa 4 anys i que només els va donar els 10 regidors que tenen actualment.
Figueres ha aprovat tirar endavant el compromís educatiu de ciutat, un acord polític per teixir i planificar les accions en l'àmbit educatiu al municipi. En concret, el document exposa i desenvolupa una diagnosi de la situació actual dels centres educatius de la ciutat. Ens ho explica Josep López des de Ràdio Vilafant.
Compromís Educatiu de Ciutat, en concret, planteja un seguit de propostes de planificació escolar per portar a terme durant els pròxims anys, i és que en total vol aplicar 11 mesures que han d'aconseguir ser el primer pas per fer un plantejament general amb visió de futur de l'educació de Figueres fins l'any 2030. Josep Alegrí, regidor d'Educació de Figueres.
Tenim el primer pas perquè, tard o d'hora, i espero que sigui més aviat d'hora que tard, tots els que estem aquí assentats o els que ens vinguin i ens succeeixin siguin capaços no només de dir que l'educació és important, sinó que l'educació s'hi ha de treballar i ha de ser cosa de tots.
Algunes de les mesures més destacades del document Compromís Educatiu de Ciutat són ampliar els recursos humans de l'àrea d'educació de l'Ajuntament de Figueres, convertir l'escola Pous i Pagès en un institut escola per al curs vinent 2023-2024, crear una nova llar d'infants al barri de la Marca de l'Am o incrementar i adequar l'oferta postobligatòria de la ciutat, entre altres. D'aquesta manera, els objectius que es volen assolir són aconseguir la millora de l'educació, fomentar l'educació des de la petita infància i el suport a les famílies, millorar les condicions d'escolarització de l'alumnat de Figueres, tenir més capacitat de negociació i força en aquells temes en què la decisió final es pren des del Departament d'Educació i disminuir l'absentisme escolar i lluitar contra la segregació escolar.
Les obres per fer arribar l'aigua de l'Ebre a l'Espluga de Francolí s'iniciaran el 2024. Ens en dona més detalls Pep Morató des de l'Espluga FM Ràdio.
L'Ajuntament de l'Espluga de Francolí ha aprovat de nou el projecte del ramal del Consorci d'Aigües de Tarragona després de l'augment del pressupost d'un 60% a causa de la pujada del preu dels materials. El pròxim pas serà demanar una subvenció a l'Agència Catalana de l'Aigua, que s'espera que estigui aprovada a finals d'any, el que farà iniciar el procés d'obres de cara al 2024. L'alcalde de l'Espluga, Josep Maria Vidal, ho detalla.
Ja tindríem el projecte aprovat perquè seria l'aprovació definitiva i ens presentem a la nova convocatòria de l'ACA, que és una subvenció important, i un cop tinguem la resolució d'aquesta convocatòria, iniciaríem la licitació. Previsiblement, la licitació seria a finals d'aquest any.
Amb aquest nou calendari es preveu que l'aigua de l'Ebre arribi a l'Espluga a mitjans o a finals de l'any vinent.
Un estudi de l'Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de l'Aigua ha identificat les fonts d'emissió dels contaminants orgànics més nocius presents en els aerosols atmosfèrics més petits a diferents zones de Catalunya. Els resultats mostren que a zones urbanes i rurals aquests aerosols provenen majoritàriament de la crema de biomassa i que els efectes tòxics que provoquen en les cèl·lules són més perjudicials que els generats pel trànsit a Barcelona, informa José Vergés des de Ràdio Tren.
Joan Grimald, investigador de l'IDAEA i autor principal de l'estudi, explica que el treball mostra que durant l'hivern els pobles poden tenir una qualitat de l'aire molt pitjor que a Barcelona. La crema de fusta, rostolls i altres combustibles, juntament amb l'estancament de l'aire, generen una gran quantitat d'aerosols tòxics. Per analitzar-ho, els investigadors van exposar cèl·lules pulmonars a nivells reals d'aquests aerosols al laboratori. Van observar que el 75% de les cèl·lules analitzades morien a les 24 hores en d'exposar-les a aerosols provenents de zones suburbanes i rurals, mentre que només el 35% de les cèl·lules morien en exposar-les als aerosols provenients de Barcelona. En tots dos casos, afirma Grimal, aquests assajos posen de manifest que la inhalació d'aquests aerosols danya el teixit pulmonar de les persones.
En clau cultural, la Sevilla està gairebé tot a punt per recollir aquesta nit la gala dels Premis en Goya, marcada per la mort de Carlos Saura als 91 anys, que avui havia de recollir el Goya d'Honor. Ho faran, però, els seus fills a títol pòstum, i avui s'ha sabut que el Consell de Ministres li concedirà també dimarts la Gran Creu de l'Ordre Civil d'Alfons de Ser el Savi. Pel que fa a les cintes candidates, la favorita és Asbestes, si fem cas, el nombre de nominacions, 17. Alcarràs, la guanyadora dels Gaudí, opta premi en 11 categories.
El cinema català es presenta amb prop d'una seixantena de nominacions en aquesta 37a edició, la segona que té lloc a la capital andalusa i en la qual també competiran pel Goya la millor pel·lícula de 2022, La Maternal, Cinco Lobitos i Modelo 77. Enguany és la primera vegada que hi ha 5 finalistes finalistes en totes les categories i la cerimònia estarà dedicada als oficis del cinema amb la presència sobre l'escenari de professionals de vestuari, muntatge o animació. Antonio de la Torre i Clara Lago conduiran les 3 hores de gala que començarà a les 10 de la nit amb un record, com dèiem, especial per Carlos Saura i també amb la presència de l'actriu francesa Juliette Binoche, que recollirà el Goya Internacional.
El Centre d'Arts Contemporànies de Tarragona estrena oficialment la temporada 2023 amb l'exposició Ones de Resistència. La mostra relaciona la música, el so ambient i la veu amb la memòria. Ens ho explica Joan Mercader des de Tarragona Ràdio.
Ones de Resistència obre la temporada 2023 a les golfes de Casa Canals. L'exposició ha estat ideada per Fito Conesa. L'artista ha rebut el Premi de Videocreació 2022 en la seva 9a edició. Planteja un recorregut visual i sonor amb recursos com la intel·ligència artificial i amb la composició, una sintonia a partir de veus anònimes de l'entorn de Tarragona. Els visitants estimulen la memòria recent experimentant amb els sons i també les vibracions, ho explica el propi Conesa.
Jo diria que és entre una interpretació i una simulació. És a dir, he treballat amb intel·ligència artificial, però no amb aquesta idea de demanar-li alguna cosa, sinó treballava amb ella. És a dir, hi ha animacions que jo he fet a partir de triar moltíssimes imatges d'intel·ligència artificial i treballar l'animació.
Una exposició que es podrà visitar fins al dia 9 d'abril.
Des d'ahir divendres, Barcelona està de festa major. Les festes de Santa Eulàlia arriben als 40 anys de celebració.
Les festes d'hivern de la ciutat s'allargaran fins diumenge. El pregó infantil i l'audició del carrilló de la Generalitat va donar ahir el tret de sortida. L'Àliga i els gegants van ballar pels carrers del barri vell, mentre que aquest matí ha estat el torn de bastoners i esbarts dansaires. Aquest vespre els correfocs prendran el protagonisme i la festa acabarà amb els concerts del festival Tradicionarius.
Notícies en xarxa. Esports.
El Girona cau per un contundent 2-0 al Nuevo Mirandilla davant del Cádiz i es torna embolicant la lluita per la permanència.
La victòria la setmana passada contra el València posava els gironins en disposició d'eixamplar distàncies amb la zona baixa i posar-se a 8 del descens i a 4 punts d'Europa. Però els homes de Mitchell, que aquest divendres ha hagut de seguir el partit des de la grada per sanció, no els ha sortit res del que han intentat i han vist impotents com l'equip que marcava la zona de descens els superava clarament i els relegava a seguir patint. Les baixes dels gironins s'han fet notar més del compte, però ara tocarà recuperar-se si volen seguir mirant amunt.
El Sabadell s'enfronta aquesta tarda al Numància. Els arlequinats encara no han perdut cap partit des de l'estrena de Miqui Lladó a la banqueta. Des de Ràdio Sabadell ho amplia Adri Arroyo.
Bon dia. Després de 2 desplaçaments consecutius, el Sabadell torna avui a la Nova Creu Alta. Serà a les 5 de la tarda contra un rival directe com el Numancia, que suma un punt més que els arlequinats a la classificació. Des que va assumir el càrrec de primer entrenador Miqui Lladó, no coneix encara la derrota l'equip vallesà. Per contra, els sorians arriben a Sabadell després de perdre de manera sorprenent a Los Pajaritos en l'últim partit contra el Cué despenjat de la Lliga, el Calahorra. Els dos arriben amb alguna baixa per part de l'equip numantino. No vindrà a Sabadell Amor Ortu per lesió de gravetat ni tampoc el sancionat Matei Simic, l'ex del Lleida, entre d'altres. Per part del Sabadell, l'única absència, Sergi García. Recupera efectius Miqui Lladó, per tant, i fins i tot l'últim en arribar, Raúl Baena, estarà a la seva disposició de cara a aquest Sabadell Numancia, que arrencarà a les 5 a la Nova Creu Alta amb l'arbitratge d'un clàssic de la categoria com és Esgriche Goodman.
En bàsquet, la Penya i el Girona juguen aquest vespre els seus corresponents partits a la Lliga ACB en la jornada prèvia a la disputa de la Copa, que comença dijous a Badalona.
Els verdinegres visiten el Betis, antepenúltim classificat a 8:45, amb la intenció de mantenir la plaça de privilegi. Els badalonins són ara 7ens, amb 2 victòries de coixí dins la zona noble. A la mateixa hora arrencarà el partit també del Girona Fontejau davant l'Obradoiro. El conjunt gallec és 9è en la lluita per entrar als play-offs, mentre que els gironins tenen ara 4 triomfs de coixí sobre el descens. El Barça juga diumenge al migdia al Palau davant del Breogán.
I abans de res anem fins a Mataró, on hi tenim el nostre company Jordi Rabassa seguint en directe el partit de la 14a jornada de la divisió d'honor masculina de waterpolo que enfronta el Mataró amb el Sant Andreu. Bon dia, Jordi.
Bon dia, Fren.
Doncs sorpresa relativa, però sorpresa al cap i a la fi, perquè el Centre Natació Mataró ha perdut per 8-9 contra el Club Natació Sant Andreu. Un partit que una de les claus ha estat el primer quart, que s'ha resolt amb un contundent 0-3 favorable al Sant Andreu. És cert que en el segon període el Mataró ha reaccionat molt ràpid, ha empatat a 3 pràcticament al cap de 3 minuts de joc. Aquest segon període ha acabat amb empat a 4. En el tercer període, un gol de Charles Maxwell Negus, que era el 5-4, feia pronosticar el fet que el Mataró pogués ja encadrar el partit. No ha estat així. El Sant Andreu se n'anava al final d'aquest tercer període amb un 5-6, i en el quart període podríem dir que el partit materialment ha embogit. Hem entrat en una espectacular dinàmica de teva meva. Guillem Frigola marcava el 5-7 a favor del Sant Andreu. Això, evidentment, també ha passat com una llosa al Mataró. El Mataró ha aconseguit empatar a 8, però un gol a 3-11 del final de Chas Jaidenport, que ha significat el 8-9, ha servit doncs perquè el conjunt andreuenc s'hagi, d'alguna manera, revenjat de la derrota a la primera volta. Al final, doncs, Centre de Natació Mataró 8, Club Natació Sant Andreu 9. Tot i així, el Mataró conserva la cinquena posició a la taula classificatòria.
Moltes gràcies, Jordi. I d'altra banda, l'Assolim Centre de Natació Mataró vol fer història. S'enfronta per tercer cop a la història a un Olympiacos que està considerat un dels millors equips del moment. De fet, és l'actual bicampió europeu i disposa de grans referents. Tres de les grans golejadores del vell continent. Una d'elles, una referent i que optarà a ser la millor waterpolista europea, la hongaresa Rita Kessensley. Ens ho explica Josep Maria Espà des de Mataró Ràdio.
Aquesta tarda l'Assolim Centre Natació Mataró vol escriure una pàgina més a la història. Juga a l'anada dels quarts de final de la Champions i ho fa davant l'Olympiacos, bicampió de la competició, les darreres dues temporades. Això ja demostra el potencial de l'equip del Pireu, però l'Assolim Centre Natació Mataró és un dels equips més complets del panorama waterpolístic femení. Pocs equips tenen tantes opcions ofensives com les que disposa Dani Ballart. Una d'aquestes opcions és la de l'hongaresa Rita Kessensley, que explica com afronta l'equip aquest febrer amb Champions i Copa de la Reina després de la victòria contra el Sabadell.
Okay, we won against Sabadell, but the most important.
Sí, hem guanyat el Sabadell, però el més important d'aquest mes de febrer està per arribar amb la Copa de la Reina i les finals.
Now we concentrate on the Olympiacos.
Ara, però, ens concentrem en el partit de l'Olympiacos. Serà difícil, però veurem. Haurem de ser pacients, vigilar totes les pilotes, controlar el partit. I seria magnífic que l'Olympiacos no ens imposi el seu joc a nosaltres.
Amb la baixa d'Ani Espar, que no arriba fins dilluns, l'aportació de Kessensley serà una de les claus per poder mantenir l'eliminatòria oberta i acabar de rematar-la a la piscina del Sorrall el dissabte 25 de febrer.
I en esquí, or per Oliver Verdaguer a la Copa d'Europa de Bams, que s'està disputant a l'estació sueca de Kongsberg. Verdaguer s'ha imposat a la categoria de duals. I fins aquí una nova edició del Notícies en Xarxa d'avui dissabte. Com sempre, des de l'equip que fa possible aquest informatiu, els agraïm un cop més la seva atenció i els desitgem que acabin de passar una molt bona tarda.
La xarxa de comunicació local.
Continguts en xarxa.
Aquesta setmana s'estrena Joyland, un film pakistanès que tracta la història d'un jove que s'enamora d'una estrella trans. També el film biogràfic Oro Puro Rheingold, sobre el raper alemany d'origen iranià Hatar. I Steven Spielberg presenta Los Fabelman, un film molt personal que té moltes possibilitats d'endur-se una bona quantitat d'Òscar.
¿Por qué no os centráis en lo que estamos haciendo?
¿Has bailado para alguna compañía teatral?
Joyland ens trasllada al Pakistan. Allà, els Rana, una família patriarcal, espera el naixement d'un nen perquè continuï el llinatge familiar. Mentrestant, el seu fill més petit s'uneix en secret a una companyia teatral de dansa eròtica i s'enamora d'una jove estrella trans. La seva història d'amor avivarà les ànsies de rebel·lia sexual de tota la família.
se te está yendo de las manos? ¿Ahora quieres salir en el cartel?
Solo si hay algún hueco al lado de esa cara de pan que tienes.
Qatar 415.
¿Qué es 415?
És mi número de preso.
El film biogràfic Oro Puro, Rheingold, explica el camí del raper Qatar des del gueto fins a arribar al cim de les llistes musicals. Va arribar a Alemanya des de l'infern d'una presó iraquiana a mitjans dels 80. A poc a poc es va anar fent un nom als baixos fons i fins i tot va arribar a estar involucrat en l'atracament a un carregament d'or.
Gibar, ¿qué has hecho esta vez?
¿De qué hablas?
Las películas son sueños. Que jamás olvidas.
Steven Spielberg presenta Los Fabelman, un film semi-autobiogràfic de la pròpia infància i joventut del director. A finals de la dècada dels 50, un nen d'Arizona, anomenat Sammy Fabelman, influït per la seva mare artista i el seu pare enginyer informàtic, descobreix un terrible secret familiar. Amb l'ajuda del poder de les pel·lícules, aprendrà a explicar històries i a forjar la seva pròpia identitat.
No sé què hacer ya.
Haz lo que te dicte el corazón. ¿Qué parte te ha gustado más?
La xarxa. Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Tella. Un home de 75 anys ha mort en un accident de trànsit aquest divendres a l'N340 a la Ràpita, al Montsià. Els Mossos van rebre l'avís de l'accident passats uns minuts de les 2 del migdia, per causes que encara s'estan investigant, van xocar el cotxe i un camió. A conseqüència del xoc, el conductor del turisme va resultar ferit crític i va ser traslladat a l'Hospital Joan 23 de Tarragona, on ha mort avui dissabte. L'home de 75 anys era veí de la Ràpita. Amb aquesta víctima són 17 les persones que han mort en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya. Arran de la incidència es van activar 5 patrulles dels Mossos, 3 dotacions dels bombers i 2 ambulàncies i l'helicòpter medicalitzat del sistema d'emergències mèdiques. Pel que fa a l'afectació viària, es va haver de tallar l'N340 a la Ràpita, però es van fer desviaments. A partir de les 5 de la tarda es va donar pas alternatiu i finalment la situació es va normalitzar sobre 3 quarts de 6. Avui, 11 de febrer, es commemora el Dia Internacional de la Dona i la Nena a la Ciència. L'objectiu